momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribem a 2:15 del migdia d'aquest 3 d'octubre, d'aquest dijous. És un dia on han escombrat unes pluges generalitzades a tot Catalunya que han deixat registres interessants. Està bé, això s'ha acabat, eh? S'ha acabat el ploure. Igual al Camp de Tarragona queda alguna coseta. Bé, marca les temperatures, marca la tardor i jo us dono la benvinguda a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Com la tardor, com els bolets, arriben també doncs, les enquestes de percepció de ciutadana. En aquest cas es va publicar una... Avui parlarem, tindrem molts informes d'enquestes i de percepcions, una ara i després ja després en tot migdia farem una altra. Però d'entrada analitzarem aquesta, que ja es va publicar fa uns dies. És una enquesta que anualment fa als serveis municipals de Barcelona. L'enquesta dels serveis municipals de Barcelona ha demostrat i ha deixat ben clara una cosa. Una cosa. Que la percepció d'inseguretat s'ha disparat en els darrers anys. De fet, s'ha consolidat com la principal preocupació dels ciutadans de Barcelona. Estem parlant de que l'any passat la xifra era d'un 22,7%, que la principal preocupació que tenia a Barcelona era la inseguretat, un 22%, parlo del 2023. I ara, el 2024, parlem d'un 27,7. És una pujada de 5 punts. Claríssima, a més, claríssima. Un 27,7%. Estem parlant que la pujada... bé, la comparativa es conforma l'any passat, el 2023, però és una pujada sostinguda. No exponencial, però sí sostinguda. I mireu com és, i aquí és on està el punt... Perquè podem pensar que un 27,7%, en funció de com, és un percentatge acceptable, que no, és molt alt. És molt, molt alt, eh? Molt alt. Mireu com és d'alt i de preocupant que el següent, en la segona posició d'aquestes percepcions, el problema, el segon problema que més importa als ciutadans de Barcelona, seria l'accés a la vivenda. Però el percentatge és del 12,3%. Estem parlant que el 12,3, segon, 27,7 el primer. És molta diferència. El tercer seria la neteja, amb un 9,3%, i la quarta posició estaria pel turisme, amb un 5,4%. És a dir, que preocupa els ciutadans, però no sembla una qüestió massiva. No sembla que... Sí, més que una preocupació pel turisme, seria una qüestió d'endreçar el turisme, més que una preocupació com a font de riquesa. Clar, quan parlem de percepció d'inseguretat, estem parlant d'un terme que queda una mica així en l'aire. És a dir, quan parlem d'una percepció, no parlem d'una realitat. O sí, aquesta percepció dels ciutadans de Barcelona és igual o equival a una realitat d'inseguretat a Barcelona? Perquè tu pots percebre que una cosa és d'un color, però realment no és blanco, és blanco bambú. No, jo què sé, faig un paral·lelisme una mica tonto, el que acabo de fer ara. Però realment la percepció equivaleix a la realitat en aquesta qüestió? És veritat que si mirem per pams i comencem a mirar notícies, estem parlant que darrerament la percepció per la multireincidència... No és una percepció. La realitat de la multireincidència és una realitat. És una realitat. Gent que pispa, l'enxampen 50.000 vegades i 50.000 vegades està al carrer. Estic fart, o estem farts, d'escoltar la Imma Viudes, porteu del sindicat de Mossos d'Esquadra, com ens explica aquesta situació. Estem parlant de l'augment del control per les armes blanques. Les agressions amb armes blanques s'han disparat i hi ha dispositius, ja directament, sin anar més lluny, a Molins de Rei, durant la Festa Major, per evitar els incidents amb arma blanca que hi van passar l'any passat a la Festa Major. Una Festa Major, és que estem en aquest nivell, estem parlant d'això, eh? Estem parlant de que aquest passat dimarts, quan parlàvem amb la portaveu del sindicat de Mossos d'Esquadra, el sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra, parlaven i li preguntaven sobre l'augment dels tirotejos. L'augment dels tirotejos a Barcelona i àrea metropolitana, que han augmentat. Al Prat, el passat cap de setmana, per exemple, parlem de barris de Barcelona, parlem de Terrassa, a les 6 del matí. Parlem d'aquesta situació i parlem de la situació, per exemple, de que també és una realitat i també amb converses amb el sector policial parlaven de que, malauradament, i això continua així, per la seva situació estratègica i climatològica, Catalunya s'ha convertit en una mena de súper de la marihuana. De súper de la marihuana, on es produeix i es ven marihuana. I això què significa? Significa que hi ha clans, significa que hi ha bandes que ho volen controlar, i significa tot això, armes blanques i, sobretot, els tirotejos. Segurament molts d'aquests estan relacionats amb un domini del territori, un domini de la zona i una qüestió de control de la droga. Estamos en este nivel. Quantes vegades hem parlat dels narcopisos? Quantes vegades hem parlat d'això? De la impotència. Més que de la impotència, de la no contundència. De la no contundència. Fins que no hi ha una alarma. Llavors, penses, amb tot això, mirant tot això, dius, entenc, i ho entenc perfectament, i fins i tot em semblaria poc, aquesta percepció creixent d'inseguretat. Insisteixo, estic parlant de la ciutat de Barcelona perquè és de les que tenim dades, però és una qüestió bastant generalitzada, eh? Mireu, per constatar tot això, si estem parlant d'una percepció exagerada o d'una realitat, tenim al telèfon el senyor Alberto Villagrasa, que és professor del grau en Criminologia de la Universitat Abat Oliba Feu. Alberto, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Estem parlant d'una... Què diuen les dades? No sé si en principi estem parlant d'una percepció amb raó o només és això, una percepció sense una base real.
Bueno, aquesta percepció, que va arrossegada de molts anys, al final es veu reflexada perquè hi ha un problema real de seguretat a Barcelona. Si fos només una percepció molt puntual, es podria donar en un barri concret, en un districte concret, però això a tota la ciutat. I això ve arrossegat perquè hi ha dades objectives que diuen que Barcelona té un problema de seguretat des de fa molts anys. És a dir, el tema empitjora quan entra l'alcaldessa Colau de l'alcaldia de Barcelona i hi ha un desconcert de la Guàrdia Urbana de com hi haurà la relació d'aquesta alcaldessa que venia de moment s'ocupa amb la Guàrdia Urbana. I ahir és quan comença a despegar totes les dades de criminalitat. Pensem que hi ha dues dades de dos anys del mandat de l'alcaldessa Colau que diuen que en les enquestes de victimització, durant dos anys, la victimització de Barcelona està per sobre del 30%. És a dir, 30 de cada 100 ciutadans de Barcelona havien dit que havien sofert un acte vandàlic o un acte delictiu.
Estem parlant d'una... És una barbaritat, un 30%, eh?
Una barbaritat. Estava per sobre del 30%. I aquestes dades no reflexaven les persones que vienen a Barcelona perquè treballen, però no viuen a Barcelona o els turistes, només ciutadans de Barcelona. I després tenim altres dades, que són les dades del Ministeri d'Interior, dels professionals fets penals, que són dades objectives, que Barcelona des de ja fa com 10 anys sempre està en el primer lloc de fets delictius en nombre real i en nombre per cada 1.000 habitants. Per tant, sí que és veritat que a Barcelona hi ha un problema d'inseguretat real i no és només una percepció.
És una realitat.
Realment,
És una percepció, sí. És una percepció amb raó, vull dir, és, té una base raonable amb totes les dades que, històriques que s'acabes de posar sobre la taula. Clar, jo no sé fins a quin punt, perquè clar, aquesta administració ha canviat ara l'administració de l'Ajuntament, no sé fins a quin punt això ara podrà tornar a canviar o quina solució es pot posar. No sé cap on hauria d'anar la cosa per intentar baixar aquesta percepció i sobretot aquests percentatges de criminalitat. No sé si és una qüestió policial, una qüestió de contundents, una qüestió de lleis, perquè tornar enrere i a baixar aquests índexs... O sigui, pujar és molt fàcil que pugin, però baixar, Alberto, això la cosa és més complicada, em sembla.
Sí, es pot fer, però s'ha de tenir compromís sense complexos per parlar de seguretat i actuar sense complexos. És a dir, això ja passa a Nova York, eh? Hi ha unes taxes de criminalitat molt, molt, molt grans i es van disminuir un 70%. Però per què? Perquè es va actuar de cara al ciutadà, per al ciutadà i contra la delinqüència. Aquí, què faria falta? Home, sí, el de sempre, més policia. En veritat, falta més policia, però falta també canviar el model policial. El model policial, sobretot a Mossos d'Esquadra, actualment està desfasat a la realitat. Hi ha altres realitats que no atenen a la delinqüència que hi ha ara, avui dia, que és molt més agressiva, més descarada, sense complexos que s'encaren amb els cossos de seguretat, ja que ja ha de canviar el model, s'ha de canviar algunes lleis, les lleis de multiresidència, les lleis d'estrangeria, o sigui, no podem fer lleis amb complexos de què diran, no? Sí. Escolta, la defensa dels drets fonamentals comença perquè hi hagi lleis que de veritat defensin aquests drets fonamentals i que els cossos de seguretat puguin actuar per defensar-los. Llavors, falten més policia, sí. Canvi de model policial, també. Altres polítiques a mitjà pla, a mitjà termini, com inserció social, inserció laboral, també. Però això és a mig termini. Però de forma immediata és policia, model policial i canvis legislatius. Si no hi ha canvis legislatius, un policia pot detenir una persona 50 vegades. Que sortirà 50 vegades perquè farà un delicte menor i a les 3-4 hores estarà al carrer.
Que és el que estava passant fins ara. No sé si ara hi ha un petit canvi en la llei conforme a la multireincidència. De fet, no sé si ahir o abans d'ahir ja entrava en presó el primer multireincident en aquest cas. Això tu creus que pot ajudar?
El que fa falta, de veritat, són canvis legislatius al govern de Madrid. Perquè podem fer aquí, doncs, forçar la màquina, però al final les persones que estan delinquint també es coneixen la llei, molts d'ells. Llavors fa falta canvis, de veritat, que defensi la propietat privada, que es lluiti contra l'ocupació, la multiresidència, perquè al final això pot ser un fet puntual per una sèrie de delictes puntuals que s'han acumulat sota el mateix títol del Codi Penal. Però fa falta una reforma legal contundent en el Codi Penal, en la defensa del dret de la propietat, a la llei d'estrangeria, que aquell que s'integra, perfecte, i el que no s'integra, escolta, si és una persona multiresident, vol dir que no té ganes d'insertar-se a la nostra societat, i fa falta premiar aquells que compleixen amb la llei, però aquells que no la compleixen, doncs han de sentir que la llei no es protegeix. I fa falta canvis legislatius. I això sí, canvi de model policial, perquè els fets delictius, tal com es donen ara, no són els mateixos que fa 10 anys, i tot evoluciona. Des de delinqüents sí que és veritat que s'ha de molt bé els canvis i els cossos policials, no tant, però per criteris polítics, eh?
No, clar, és una qüestió de criteris, no professionals, sinó criteris polítics, que habitualment la política, com tot, sempre va lenta i reacciona lenta i espessa, bàsicament en tots els aspectes de l'administració. És una qüestió, no sé, sembla endèmica, això. Si busquem un perfil del criminal, de la persona que delinqueix, hi ha perfils determinats o no?
Sí, això en totes les polítiques més o menys surt un perfil, eh? Que és, qui més delinqueix és home, entre 16 i 23, 24, 25 anys, i pot ser de qualsevol nacionalitat, eh? Però sí que és veritat que els joves, homes, delinqueixen molt més. Això és el que es diu la curva de delinqüència, no? Que a certes edats pujant molt, i després quan arriben als 30, doncs va baixant, no? Però aquesta corba existeix, són teories que a més són veritat, perquè les enquestes, per exemple, les enquestes de victimització de Barcelona donen també aquest perfil de gent, persona, home, jove, que són els que més delinqueixen. Mm. I les persones més víctimes són les dues puntes d'edat, eh? Els més joves i els més grans.
Carai, doncs, senyor Alberto Villagrasa, professor del grau de Criminologia de la Universitat Abat Oliva Ceu, és un tema força interessant socialment parlant per estar aquí una bona estona xerrant, pel temps el que és el que és, i moltes gràcies pel teu temps i per haver atès les nostres preguntes, molt amable.
Un plaer, un plaer,
tot
un plaer. Gràcies.
Gràcies a tu. Aquesta és la situació, aquesta és la situació. Realment, i ara el senyor Villagrasa ens ha posat una evolució, un clar mapa de l'evolució en aquest cas, perquè hi ha una cosa clara, tot això depèn dels polítics. Vaja, oh, sorpresa. Doncs sí, en funció d'aquestes polítiques, funciona millor, funciona pitjor, i ja habitualment no estem acostumats a una qüestió molt brillant, doncs imagineu. Bé, de seguida tot enllaçat amb tot això de la inseguretat, parlarem de les alarmes, perquè s'ha batut el rècord d'instal·lació d'alarmes a les llars. Parlem d'Espanya, ha superat els 3 milions d'alarmes. De seguida en parlarem d'això i d'aquesta percepció convertida en alarmes, en un negoci de posar i de seguretat en tot cas, no? De seguida en parlarem d'això i amb el Sergi Tor sobre el tema que es farà 5 cèntims. Però ja parlant de seguretat, però ja no de seguretat, sinó d'estalvi, sinó de comoditat, sinó de confort de la teva llar, has pensat en Brico Ventana Ponés? Perquè amb l'arribada del fred no t'has de preocupar per les finestres modernes, perquè les finestres modernes de Brico Ventana Ponés mantindran la teva llar càlida i acollidora amb l'arribada del fred, perquè són aïllants. I si fa calor, aquests dies baixarà la temperatura, però si no, si fa calor com fa dos dies, estava a 30 graus, doncs també, perquè aïllen l'aire fresquet de l'aire condicionat. Brico-Ventana-Ponés. Així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix en Brico-Ventana, Brico-Ventana-Ponés.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le faltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Espanya ha superat per primera vegada els 3 milions d'alarmes connectades a centrals receptores i això representa un augment del 5% sobre l'any anterior i un 8% en els darrers 2 anys. I aquí està la dada força interessant des del punt de vista de casa nostra, de Catalunya. Perquè Catalunya, d'aquests 3 milions que hi ha a tot Espanya, concentra el 23% del total de connexions actives de tot el país. És a dir, quasi o pràcticament una quarta part és catalana, o està a Catalunya. De fet, el 62% de la demanda són per pisos i cases residencials i el 38% per clients professionals. Què es desprèn això? Doncs mireu, robatoris, ocupacions, la impunitat de l'ocupació. Tot això ha actuat a favor d'aquesta implementació de mesures de seguretat. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, José Miguel.
A tu t'han robat alguna vegada?
Sí, al pis, fa molt temps.
Al pis? Potser,
sí, me van entrar doncs, al centre de Lleida fa uns 10 anys i és una sensació desagradable tornar a veure el pany forçat, que va ser d'aquí al pany, entrar i veure-ho tot regirat. És com si t'haguessin entrat a casa teva, dona una sensació molt
desagradable. D'impotència.
Sí, d'impotència. Un punt de ràbia. També vaig descobrir, en aquest cas, ràpidament van venir els Mossos d'Esquadra, òbviament, per la denúncia, que ràpidament van constatar que sí, que es trobava d'un robatori, per petits detalls, de com es treuen els calaixos. Clar, a vegades també pot haver-hi alguna falsificació de denúncia per una suposada assegurança, no? Mm. Però ràpidament la policia, que clar, està acostumada, no?, perquè va cada dia, veu ja la primera inspecció si es tracta d'un robatori o no, de com es treuen els calaixos, de com queda el pis. També, fixa't tu, me van dir de que van entrar sense ganivets, perquè si entraven amb ganivets, després la pena era superior. Ah. En canvi, si utilitzaven els de casa, doncs això rebaixava el que era la seva conducta penal una vegada.
És increïble,
no mal. Sí, hi ha detalls.
És el que deia l'expert amb el que parlàvem abans, el criminòleg, que és que a vegades la llei no s'escapa una mica al sentit comú. Penso,
Bueno, però si tu entres armat, vas amb una predisposició de, no? Si en canvi, si utilitzes un ganivet de casa, sense haver ningú, perquè en aquell moment no havia ningú a casa, doncs sembla que sigui diferent, no?
Bé, quantes empreses hi ha dedicades a tot això?
No, ja han augmentat, ha augmentat el número d'empreses. Sí que hi ha hagut una concentració important amb absorbions, fusions, altres que han cessat, en aquest cas, la seva activitat, i un 85%, en aquest cas, del que seria el mercat, ho controlen a 5 empreses. No? Hi ha un total de 133 empreses que tenen d'ara l'autorització per tenir la connexió amb una central receptora. Perquè en aquest any 2024 és l'any que el mercat de telecomunicacions ha canviat el de l'alarma lligat a la irrupció de les empreses de telecomunicacions. Hi ha una major oferta al mercat, però hem entrat ja en una nova era de les alarmes. Per què? A causa d'aquest en vigor una norma, compte, que va ser redactada l'any 2011, però que hi ha hagut diverses moratòries i finalment aquest 1 de gener del 24, doncs ara que estem a punt d'acabar aquest any, per tant 10 mesos va entrar en vigor, no? Aleshores hi ha una diferenciació de diversos graus de seguretat. Habitualment estem tots al grau 2, que seria la connexió amb una central receptora de domicilis, petits comerços i empreses petites, no? I després hi ha el grau 3, que serien joieries i bancs. Clar, és diferent. L'alarma d'un banc a l'alarma del nostre pis.
Clar. Clar.
I de joieries, no? I aleshores el que sí que és fonamental és que les alarmes han d'estar connectades amb un centre d'una central receptora, no? Tu parles anteriorment les que havia a Catalunya, aquest 23% al total, concretament a Catalunya hi ha prop de 750.000 alarmes connectades, això és important, a la central receptora d'alarmes, com ara marca la normativa. Un pot tenir una alarma, però no està connectada, no? On estarà d'estar amb aquesta central receptora d'alarmes, que implica en aquest cas totes les empreses del sector consultat és una major seguretat per part dels clients.
Doncs mira, parlem ara mateix precisament amb una dona que té una alarma connectada i anem a preguntar, perquè tu tens alarma, Sergi, a casa, després del robatori,
no? Jo no en tinc.
No
en
tens? No. Doncs mira, preguntem a una, precisament, veïna
estic
també...
Estic tranquil·la, eh?
No,
ja va passar fa
tranquil.
Molts anys.
Clar.
Per cert, i a vostè, senyor Cruz, li han robat alguna vegada o no?
No, a casa no han entrat mai.
No han
entrat mai.
Ho ha dit amb orgull,
Ho
ha dit amb un punt d'orgull.
No.
La seva textura diu, a casa no han entrat
no
mai.
No han entrat mai a casa, no tocaré fusta perquè no passi mai, però això sí, pel carrer sí que m'han robat, Pel carrer, sí, i al metro de Barcelona també m'han pispat, sense adonar-me'n tot això, és veritat,
O sigui, no amb armes, no allà de cara a cara amb un arma.
Pispat, en plan civilino, que tenen una habilitat al·lucinant, sí? Al·lucinant. Una habilitat
a mi me van pispar, ara me recordo, la parella de la COPE quan vaig estar treballant a les afores del Nou Camp.
Sí, mare meva, aquesta percepció. Sí. Doncs mira, tenim el telèfon a la Mari Carme Salvador, que és veïna seva, veïna de Lleida, que sí que té una alarma a casa. Mari Carme, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Mari Carme. I per sotmetre's a les nostres preguntes. Mari Carme, d'entrada, per què vas decidir posar-te una alarma a casa?
Doncs perquè hi ha molta inseguretat, hi ha molts robatoris, inclús a les entrades del pis, a baix a la porta d'entrada del carrer, i als pisos, i nosaltres, jo visco en un àtic, i clar, doncs hi ha molts raconets per la part de dalt que també inclús poden entrar pel teulat, i per tant vam decidir tota la planta, jo visco en un nover, i tota la planta vam decidir posar alarmes.
D'acord. També tinc entès que la comunitat del pis també teniu instal·lada una alarma.
Sí, a baix. No, la comunitat no. La comunitat té càmeres a baix de l'entrada.
D'acord. Càmeres de control a l'entrada i tu tens una alarma a casa. Bé, a tota la planta, bàsicament.
Sí, els tres pisos de la planta novena tenim alarma.
Bé, i això ho he posat per prevenció? És a dir, anem a posar una alarma o directament perquè veus aquella dita castellana que diu cuando las barbas de tu vecino veas cortar por las tuyas a remojar? És a dir, si ha passat alguna cosa als voltants.
Bueno, no, ho vam posar en el seu moment, fa ja cosa de quasi 6 o 7 mesos, ho vam posar per prevenció. Però bé, ara ho hem viscut al dia, ho vaig viure jo personalment, la veïna meva del 8è tercera del vall meu, de casa meva, doncs jo anava amb ella, vam entrar les dues a l'entrada, jo vaig passar davant amb el carrito de la compra, ella es va quedar a tancar la porta, i jo ja havia vist un senyor que estava allí al costat de l'entrada, tapant-se la boca així amb lo telèfon, però vaig pensar, bueno, està parlant per telèfon. Però resulta que aquell senyor es veu que estava ja seguint a les persones que porten or, i aquesta senyora acostumava a portar sempre unes polseretes d'or. I va entrar darrere meu, i jo penso que aquest senyor li va posar a la porta perquè no es tanqués. Jo ja estava a l'ascensor, i quan estava ja a l'ascensor vaig sentir un crit horrible, i és que li va estirar el braç, li va estirar les polseres, la va tirar a terra, total, que li va trencar la cadera. I bueno, va ser un moment molt dramàtic, molt trist, traumàtic per mi també. I a més, llavors vam dir, bueno, pues gràcies, que almenys tenim les càmeres. I ja sé, la policia quan va vindre ja me va ensenyar una foto, ja més o menys el tenien localitzat, aquest senyor, ja és a la presó. I llavors doncs vaig dir, pues mira, ja tenim l'alarma posada, però vull dir que això encara mos va...
Va reafirmar la teva decisió de posar-la, va dir, bé, hem fet ben posar-la.
Exacte, que era una bona decisió de tenir-ho ja.
Però no sé, clar, jo suposo que un fet aquí sempre és una mica traumàtic i quedes una mica espantat, però Mari Carme, pots dir, no vius amb por, no? O sí?
No, absolutament, jo no tinc por. És una persona que no tinc por. Sempre miro amb esperança a endavant, però diu que adiós rogando i con el mazo dando.
Sí.
Precaució.
Mari Carme, i ara no entraré en problemes econòmics, però és car posar-se una alarma, mantenir una alarma d'aquestes tipus que tens tu?
No és car. Perquè a més jo en tinc una alarma a la porta de casa i tinc una alarma a la terrassa, perquè la terrassa meva dona al costat d'una altra terrassa que poden saltar fàcilment, segons me van informar els tècnics, i per tant tinc una alarma a la terrassa i una alarma a la porta de casa. I no,
no vull ser indiscret, però quant costa al mes això?
Home, me sembla, no ho sé, no t'ho puc dir segur, però em sembla que són 15 euros.
15 euros al mes. I Mari Carme, a l'hora d'escollir, perquè hi ha molta publicitat sobre companyies de seguretat que posen alarmes, sense dir marques ni noms, com vau escollir? Vau fer una valoració per companyies, mira quina agafem, quina no agafem, quina es dona el servei, quina no?
Sí, vam fer una valoració amb els veïns, de la planta, que són els que han posat l'alarma, i vam veure doncs la que ens va semblar més seriosa, vam parlar amb ells, vam parlar amb els que porten, o sigui, els de l'empresa, i la que ens va semblar més seriosa i també més bé de preu i amb una qualitat de servei i tot això, doncs hi vam agafar aquesta.
Clar, perquè aquesta és una qüestió important, no? És a dir, el que acabes de dir, la qualitat del servei, que responguin quan passa alguna cosa.
Exacte, dia i nit,
24 hores.
A més, ho tenim comprovat, perquè si alguna vegada doncs ha marxat o jo he pujat, o sigui, el meu fill viu al damunt meu i també té alarma, viu al desè damunt meu i també té alarma, i si alguna vegada he pujat jo al pis de dalt i no m'he recordat de tancar l'alarma per pujar, de seguida truquen Que vull dir, un servei acuradíssim.
Molt bé. Doncs, escolta'm, Mari Carme Salvador, gràcies per explicar-nos la teva experiència amb les alarmes. Molt amable.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar-me.
Una abraçada, Mari Carme, cuida't.
Igualment, gràcies.
Doncs aquesta és l'experiència de la Mari Carme. Bé, de seguida parlarem, canviarem una mica el tema, ens anem a parlar de gastronomia. De seguida parlarem de gastronomia de proximitat i parlarem de la conseqüència de la sequera en la producció olivera catalana. En parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación, con vacaciones económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, un rap entero fresquísimo por solo 10,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mireu, no és el mateix menjar a l'estiu que menjar a l'hivern. O a la tardor, en tot cas, cada època té el seu què. Per exemple, una bona... cuits els cigrons, un d'aquests plats calents potents, a l'estiu te'ls pots menjar, sí que te'ls pots menjar. Però igual no venen tant de gust. Possiblement a l'estiu venen de gust coses més lleugeretes, una cosa així, no? Això ho saben molt bé a la Conca, al Mercat de Galbany. A la Conca 1932, que tenen cuina de mercat i que cada dia tens allà els teus plats cuinats amb producte de proximitat i de primera qualitat. I vaig a preguntar perquè crec que ara que entrarem a la tardor, suposo que ja canvien tot això, canvien els menús. Com va la cosa? Mira, parlarem amb la Elvira Pérez, la nostra referència, la llum al final del túnel davant de tot això. Elvira, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Cruz. Molt bé, estic molt bé. Gràcies a Déu.
Bé, ha acabat l'estiu i tenim la tarda aquí a les portes. I sí. Aquí a la Conca, com ho feu, això? Vull dir, la Conca, des de 1932, ja ho diu, la Conca 1932, porteu, van començar amb les llegums cuites, amb tot el tema, i ara ja esteu en aquests plats cuinats des de fa molts anys, de primera, de producte de proximitat. Però no es menja igual a l'estiu que a la tardor, no, Elvira?
No, no. Saps què passa? Que a l'estiu el cos necessita menys calories i llavors mengem molt més lleuger, moltes més amanides, les llegums també les mengem com una amanida... Mm. Però, bueno, ve la tardor, llavors amb la fresqueta el cos et demana menjar més calòric perquè, bueno, ho necessitem. Llavors, nosaltres, què hem començat a fer ara ja? Per exemple, les llenties amb arròs i salsitxa. Aquest plat és un plat calentó, que a la més, al combinar les llenties amb l'arròs, resulta que fa un efecte que absorbim el ferro de les llenties molt millor.
Uh-huh.
O sigui, a la vegada de ser un aliment molt bon proteïna,
sí.
Al combinar la llentia amb l'arròs, el ferro que té la llentia, el cos l'absorbeix molt millor.
Molt bé. O sigui, a més feu aquestes combinacions per ajudar, no?, amb l'absorció d'aquestes vitamines i proteïnes.
Claro, exacte. Exacte.
Què més teniu?
Llavors, què més tenim? Doncs pues mira, els cigrons, continuem fent l'amanida, Continuem fent amanides de cigrons sense problema. Vale. Però ara ja comencem a fer els cigrons amb botifarra de perol. És una botifarra que és boníssima. La desfem i llavors la barregem amb els cigrons. Aquesta botifarra la comprem a Figueres, ens la porten des de Figueres. I és un plat que a tothom li encanta.
Carai,
molt bé. Un altre llegum, que ara és un moment molt bo, perquè, a veure, a la més de que puguem dir, bueno, vull menjar... un menjar més contundent, també hi ha moltes clientes que ens diuen, bueno, però és que jo també necessito fer dieta, que no m'he portat gaire bé aquestes vacances. Clar, és veritat, no només les clientes. Ens podem incluir, potser,
Jo ho incloc, segur,
veus com sí?
Sí, sí.
Bueno, doncs, mongetes amb bròcoli.
I, a més, ho porteu a casa, també.
Ho portem a casa, sí. Si ens truqueu al
932, jo tinc aquí el 932-091-963.
Vale. Sí. Pues llavors, ens truquen aquest telèfon. Llavors, nosaltres, hi ha moltes clientes que ja saben el que volen, però qui no ho sap, li expliquem el que tenim aquest dia, el dia que truquen, per poder un carregat, tal. Llavors, bueno, pues hi ha uns repartidors que els hi portaran el menjar a casa.
Perfecte.
A la casa, a la feina, on sigui, que vulguin, sí, que els sigui més còmode.
I si no, a la web ho trobareu. La Conca 1932, a la web ho trobareu el telèfon i el lloc, i ja sabeu, estan al mercat de Galbany. Elvira Pérez, de la Conca, escolta'm, sí. Que bona tardor i que uns bons plats. Cuida't molt i moltes gràcies.
Igualment, moltes gràcies, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Malgrat tot que ha pujat l'IVA dels productes bàsics i sobretot de l'oli d'oliva, ha baixat el preu. Però aquest marge com ho tenen a les cooperatives catalanes? Com està afectant tot això? I continuem parlant de l'oli de qualitat, a l'oli català, a les oliveres. Parlem amb el senyor Adrià Martí, pagès, ramader i vicepresident de la cooperativa agrícola Sant Isidre de Juncosa. Adrià, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Adrià. Bé, quina fotografia ens podries fer de l'impacte de la sequera per tenir clar les xifres? És a dir, com era abans d'aquesta període de sequera i com és ara?
A veure, nosaltres aquí a Juncosa, al nostre municipi, part del terme s'està regant. El terme que s'està regant no ens podem queixar, tenim una quantitat d'olives que està bé, no tenim problemes amb això, però sí que la part que és de secar fa 3 anys que no collim res.
Carai.
És a dir, zero.
La part de secar és seria la més perjudicada en aquest cas.
Sí. És a dir, tu fas totes les fenyes de tot l'any, has d'anar a podar, has d'anar a fer tots els tractaments que toque o més, però a l'hora de collir d'això no en treus cap rentabilitat. Tot són despeses per nantros, en aquest cas.
Adrià, perquè la gent els tingui, quins productes serien els de secar, en aquest cas?
Bueno, nantros fem oli amella, i en cas de l'oli, pues, més o menys estaríem parlant del 30% de la producció, més o menys.
Clar, això com està afectant a la cooperativa, en aquest cas?
Bueno, pues és una quantitat d'oli que no t'entra, les despeses fixes que es tenen continuen sent les mateixes, no és el mateix poder repartir aquestes despeses per la quantitat de rec sol que per la quantitat de rec i seca. Vull dir, al final tens una sèrie de despeses que t'incrementa el cost de producció.
A partir d'aquí, Adrià, no sé si us heu plantejat alguna mena d'estratègia per fer front a tot això, o canviar el producte, o a partir d'aquí que no sé si tenia algun pla sobre la taula.
Bueno, això ja és cosa del pagès, si vol regar o no. Cada un té a disponibilitat poder regar. El problema d'això és que els costos per poder regar són molt, molt alts. És a dir, un pagès, si vol regar una hectàrea, aproximadament, ara li surt sobre els 2.000 euros per hectàrea, la concessió de l'aigua, a part el muntatge del rec, que també suposa un cost bastant alt.
Carai, 2.000 euros per hectàrea, carai.
Sí, el dret de rec, el seu dia quan se va firmar, era això, a part i els gastos d'aval, que bueno, ja la comunitat de regants tot això ho té comptat, se pot consultar sense problema, i la gent que no ho va posar el seu dia, va pagar el seu dia, pues, a part ha de pagar uns atrasos.
Doncs, senyor Adrià Martí, pagès, ramader i vicepresident de la cooperativa agrícola Sant Isidre de Juncosa, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, podria fer un petit matís?
I tant, endavant.
Vale, a nivell de cooperativa voldria comentar que nosaltres fem un oli que és d'alta qualitat, que collim ara a principis d'aquest mes, i que sobre el dia 23 sortirà publicat a les nostres xarxes socials que es fa la primera experiència Taste of Earth, que Testofea és la marca premium que tenim nosaltres del nostre oli.
Tant de bo la sequera i el canvi climàtic no afecti ni a la qualitat ni a l'oli que produïu. Adrià, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
I ara, doncs, arribem a la una. Després en parlarem de la percepció de mobilitat. Ara expliquem tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i torno.